Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya defensen amb matisos que Espanya i Europa potencien la seva seguretat per fer front al nou ordre internacional. Els portaveus de les dues formacions ho han dit al Congrés, on aquest dimecres se celebra un ple específic on Pedro Sánchez ha anunciat un gran pla nacional per al desenvolupament de la tecnologia de la seguretat per arribar a l'objectiu de dedicar el 2% dels diners del PIB a polítiques de defensa sense tocar assegurat l'estat del benestar. Escoltem ara el republicà Gabriel Rufián.
¿Queremos transformar el mundo? Sí, queremos transformar el mundo. ¿Pero el mundo es como es? Sí, es como es. Yo, por ejemplo, soy profundamente antifascista y soy profundamente antimilitarista. Pero también creo profundamente que por encima de esas convicciones, debe haber una máxima, que es hacernos cargo del mundo tal y como es. Y los Trump, los Meloni, los Milei, los Ayuso, los Abascal, los Feijó de la vida. Son los señores de la guerra.
Pel que fa a la resta de formacions, el PP ha assegurat que el Sánchez no ha de tenir cap pla i Sumar l'ha advertit que dedicar més diners a defensa no és garantia de tampoc més seguretat. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el tancament de grups escolars es deu a la baixada de la natalitat, assegurant que no es tanca cap escola pública i que s'han reduït les ràtios a 19 alumnes per classe. Per la seva banda, Comuns han criticat el tancament de línies públiques mentre se n'obren a la concertada i la CUP acusa el govern de tenir una política classista i reclama eliminar la doble xarxa educativa. Tot plegat quan avui, a més, hi ha previstos talls a les carreteres de diferents punts, com ara Barcelona, Mataró, Sabadell o Tortosa, per rebutjar el tancament de línies a centres públics. La pressió al carrer culminarà també amb una marxa fins al Parlament, que tindrà lloc aquest dissabte. I efectius dels Mossos d'Esquadra han escorcollat un immoble al carrer Puríssima del barri de Santa Maria de Palafolls i altres també a Blanes. Ens amplia aquesta informació la Melina Morilla, de Ràdio Palafolls.
A Palafolls han esbotzat el garatge de la casa per poder-hi entrar. S'ha sospitat que aquest només era un punt de cultiu, ja que a l'interior només han trobat plantes i material per a aquest cultiu. Tot el material i aquestes plantes ja s'ha comissat. A la vegada s'ha detingut a les persones que han trobat els immobles escorcollats, tant a Blanes com a Palafolls, i se'ls imputen ara mateix delictes contra la salut pública. Aquesta ha sigut una operació de Mossos d'Esquadra que ha comptat amb el suport de la policia local de Palafolls.
I pel que fa al temps, avui el sol dominarà tot Catalunya, amb unes màximes que pujaran fins als 20 o 22 graus a moltes localitats.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimecres 26 de març de 2025. Això és l'Enjoc.
Joc. Amb Martí González.
Dimecres 26 de març, avui amb l'última hora del Barça masculí i femení. Escoltarem Hansi Flick en la prèvia del Barça a Osasuna. Demà torna a la Lliga després de l'aturada per seleccions, amb aquest partit pendent de l'equip de Hansi Flick, encara perquè es va ajornant el seu dia per la mort sobtada del doctor del primer equip, Carles Miñarro. També demà juga el primer equip femení del Barça, que es vol refer de la derrota de l'altre dia a Montjuïc contra el Real Madrid i passar ja a semifinals de la Champions femenina, a les Blaugranes, que defensaran un 1-4 favorable de l'anada alemanya contra el Wolfsburg demà al Johan Cruyff. Molt futbol, però també bàsquet, amb una cruel derrota del Barça ahir i amb una greu lesió un altre cop d'un altre jugador important, amb la desfeta i el comiat del Manresa també de la competició europea en bàsquet i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí, company.
En futbol, demà torna la Lliga per al Barça després de l'aturada per seleccions.
Els últims a arribar seran els internacionals sud-americans. Ronald Araujo, que no va jugar ni un minut ahir en l'empat a 0 entre Bolívia i l'Uruguai, i Rafinha, que sí que va jugar tot el partit en la dura derrota del Brasil contra l'Argentina per 4-1. Tots dos viatgen avui cap a Barcelona i és difícil que puguin jugar amb el conjunt blaugrana. Demana el partit que recupera l'equip de Hansi Flick a les 9 al Camp d'Osasuna. Al Camp d'Osasuna no, ho juguen al Lluís Companys.
Al Lluís Companys de Montjuïc, també pendents del Barça, de Pau Cubarsí, que tampoc no s'ha entrenat encara amb el grup amb molèsties al turmell. Recordem que es va lesionar amb la selecció espanyola diumenge passat. En una estona mirem d'escoltar Flick en la roda de premsa prèvia, que acaba de començar, de fet, ara a la una. Sí que hi serà, demà en principi, Dani Olmo, padrí de l'edició d'enguany, Joan, del MIC.
El prestigiós torneig internacional de futbol base torna, com sempre, en aquestes dates, amb la 23a edició, que jugarà entre el 16 i el 20 d'abril amb més de 40 municipis de les comarques gironines. Una edició de rècord, comptarà amb 444 equips, amb més de 8.000 jugadors i jugadores i gairebé 1.100 partits. Ahir es va presentar aquest torneig de futbol formatiu al Museu de la Ciència del CosmoCaixa de Barcelona, amb la presència de Dani Olmo, que apadrina aquesta edició d'un torneig en què ha participat en 3 ocasions.
I també, i per cert, es va celebrar l'acte inaugural del 125è aniversari de la Federació Catalana de Futbol.
Un acte que va servir per presentar la nova samarreta de la selecció catalana, inspirada en la Creu de Sant Jordi, a més del canvi de logotip de la federació amb un mural de l'artista Sergio Mora i una exposició immersiva que porta per títol Pioners, 125 anys del futbol català. Al juny tindrà lloc un sopar commemoratiu amb representants de tots els clubs de casa nostra convidats.
En bàsquet, derrota molt cruel ahir del Barça a l'Eurolliga masculina.
Els blaugranes van acabar perdent ahir al Palau amb un molt mal final de partit, amb un parcial de 7-19 contra el Bayern de Múnich per acabar situant el 102-103 final. Però el pitjor de la nit va ser una nova lesió greu d'un jugador important, en aquest cas Xime Simetu, que es va trencar ell sol en el transcurs del duel al tendó d'Aquiles. El Barça es queda setè, a les portes de les places de play-off, i torna a jugar demà mateix, en aquest cas a la pista de l'Olimpià de Milà, l'avantpenúltima jornada de la fase regular d'Eurolliga.
Males notícies per al Barça, que torna, com dèiem, a jugar demà, i males notícies també per al Baxi Manresa, que es va acomiadar ahir de la FIBA Champions League.
Els manresans només podien classificar-se pels quarts de final amb dos supòsits: guanyar la pista al Tenerife i esperar que el Petkimspor Turk superés el Reggiana Itàlia, i cap de les dues va succeir. L'equip de Diego Ocampo va acabar caient un partit disputat en terres canàries, 81-71, malgrat anar per davant el marcador en molts moments del partit.
I encara en bàsquet, per cert, el Barça-Sant Feliueng acabarà la temporada de la Lliga Challenge amb canvi a la banqueta.
Sergio Vera, fins ara segon entrenador, substitueix el capdavant de la banqueta blaugrana a Loren González, l'equip del Baix Llobregat, que se separarà del Barça un cop acabi la temporada, encadena 6 derrotes consecutives i són quartes per la cua.
En waterpolo, el Barceloneta es va endur el duel de la 19a jornada ahir de la divisió nord masculina a la piscina del Sabadell, a Can Llong.
Els mariners es va imposar 10-17 i certifiquen la primera plaça de cara al playoff pel títol, a falta encara una jornada de la Lliga regular. Partit dominat de principi a fi pel conjunt barceloní, arribant al final del tercer quart amb un avantatge de 8 gols. Álvaro Granados, Alberto Munarriz i Unai Biao, amb 3 gols cadascú, van destacar pel conjunt barceloní.
I encara en waterpolo, avui juga un partit avançat, en aquest cas de la jornada 22 de la divisió nord femenina.
No sé si és, Martí, un duel, podríem dir, desigual entre l'últim classificat, el Cué, el Sabadell, i el líder, en aquest cas també, el conjunt sabadellenc, davant el Rubí, que pensa en els play-offs de permanència. Podria debutar ja el flamant fitxatge del conjunt sabadellenc, Roser Tarragó, que torna a les piscines després d'haver anunciat la seva retirada. El duel a partir de 9:45 del vespre.
En ciclisme, ja tenim en marxa la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, la primera de muntanya.
Doncs sí, perquè el pilot ha sortit des de Viladecans i ha de passar per un port de segona i un altre de tercera categoria, abans de pujar al coll de la Creueta, de categoria especial, i arribar a la Molina, amb el final d'etapa en alt. En la segona etapa, disputada ahir entre Banyoles i Figueres, el corredor britànic Ethan Vernon es va imposar l'esprint per davant de Mathieu Brennan, que continua líder de la general, i de l'australià Caden Groves. El balear Enric Mas és quart a 13 segons, els mateixos que el gran favorit, Primoz Roglic. El vilanoví Marc Soler és el millor català de la general a la plaça 33.
Ara mateix, a 160 quilòmetres encara per arribar, 4 ciclistes encapçalen una escapada, amb Bruno Almirall, Lorenzo Germani, Àlex Molinar i Mats Wenzel, com dèiem, els fugats, a 3 quilòmetres de coronar el primer alt. I un últim apunt, amb una notícia trista per al món del tennis català, en aquest cas amb la mort de Joan Aguilera.
Així és, l'extenista barceloní va morir ahir als 63 anys, va ser el tercer tenista català a arribar al top 10 del rànquing ATP l'any 1984, amb el seu sostre en el número 7 mundial.
Dimecres 26 de març, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Demà torna a la Lliga, la primera masculina per al Barça després de l'aturada de seleccions amb el partit pendent contra Osasuna, ajornat fa unes setmanes per la mort sobtada, recordem, del doctor del primer equip, Carles Miñarro. Des de la una en parla en directe el tècnic Lorena Hansi Flick, que mirarem d'escoltar ara en directe. L'escoltem. Sí.
Hola, senyor Flick, Xavi Lemus de TV3. Ja fa uns dies que Íñigo Martínez entrena amb l'equip, per tant, entenem que sí que està preparat per jugar demà, però avui és el primer entrenament de Pau Cubarsí amb el grup. Voldria saber si el veu preparat per poder jugar demà o encara ha d'esperar unes hores per veure quin és el seu estat físic. Gràcies.
De cara al partit de demà, el que puc dir és que jugaran Eric i Íñigo. Seran els nostres centrals titulars. Pau sortirà des de la banqueta. Espero que no l'haguem de necessitar, perquè crec que és millor que tingui un, dos, tres dies de descans més, perquè és necessari. La seva lesió no és important, no tan important com pensaven, però és bo que descansi dos o tres dies més.
Hansi Flick en directe parlant sobre Pau Cubarsí i anunciant ja els dos centrals titulars de demà contra Osasuna, com dèiem, Eric García i Íñigo Martínez, que jugaran demà. Íñigo Martínez, per cert, que es va perdre la concentració de la selecció espanyola per també unes molèsties al genoll en aquest cas. Demà, com dèiem, serà titular Pau Cubarsí, que no ho serà, tampoc ho serà Ronald Araújo, que viatja avui mateix cap a Barcelona per tornar, en aquest cas, de la seva selecció. No va jugar ahir al partit en l'empat a 0 entre Uruguai i Bolívia, però sí que estava convocat, per tant, no s'ha entrenat amb l'equip. Sí que va jugar ahir Rafinha, que aquesta matina passada va patir aquesta dura derrota del Brasil contra l'Argentina, 4-1, i que, com dèiem, sí que va jugar tot el partit i, per tant, també viatjarà avui fins a Barcelona. Veurem si poden participar en el partit de demà. També demà, per cert, juga el primer equip femení del Barça, que vol segellar el bitllet per les semifinals de la Champions. Les Blaugranes reben el Johan Cruyff demà a 6:45 de la tarda al Wolfsburg, amb l'objectiu de no només de tornar a guanyar el conjunt alemany després del clar 1-4 de l'anada de la setmana passada a Alemanya, sinó també de recuperar sensacions després de la derrota de diumenge en el clàssic a la Lliga F contra el Real Madrid. Precisament el Madrid pot tancar avui mateix la classificació per aquestes semifinals de Champions. Les blanques juguen a Londres contra l'Arsenal de Laia Codina i Mariona Calantell amb un 2-0 d'avantatge de l'anada. A la capital espanyola també avui es definirà un altre semifinalista en què sortirà de l'Olímpic de Lió Bayern de Múnich amb un 0-2 favorable a les franceses de l'anada. Encara en futbol, demà sí que deixarà amb el Barça en principi Dani Olmo, ahir padrí de l'edició d'aquest any del torneig, prestigiós torneig del MIC, en aquesta, un clàssic d'aquestes dates per Setmana Santa que es disputa a la Costa Brava i que acull equips de futbol base de renom internacional. Aquest any, com dèiem, el padrí és el jugador del Barça, l'agarenc Dani Olmo, que recordava així les seves experiències al MIC.
Bueno, el millor record no és la foto en la Copa, perquè no vaig guanyar cap, però el record que més em va marcar va ser la final a Palamós de Levins amb el Barça. Va ser una final contra l'Atlético de Madrid. Vaig marcar el primer gol, però vam perdre 4-2. O sigui, setmana que ve tenim la revanxa. Podríem dir, no? La revanxa del MIC, no?
Sí.
No, però sí, al final l'experiència. O sigui, la fase de grups, el poder jugar contra equips que a la Lliga no tens aquesta possibilitat. Contra l'Atlètic de Madrid, que només pot jugar contra en aquests tornejos i demés. O sigui, al final són experiències que et marquen per tota la vida.
Un Dani Olmo que ha preguntat també pel Barça, a banda d'aquesta prova amb l'Atlètic de Madrid, es va mostrar així d'ambiciós per guanyar-ho tot aquest any.
Jo vaig vindre aquí per guanyar, tenia total convicció de que teníem equip per lluitar per tot i bueno, ara estem a la fase final de la temporada i estem vius a totes les competicions, que és l'objectiu, competir i competir per guanyar, i és l'objectiu de l'equip, guanyar. L'objectiu és guanyar tot, tal qual. Hòstia.
Va arrencar el Palau Dimens. Dani Olmo amb aquesta resposta de guanyar-ho tot. Això pel que fa al Barça, de que juga demà, recordem aquest partit de Lliga contra el Osasuna, abans d'enfrontar-se diumenge també en Lliga i també a Montjuïc contra un altre equip català de primera, el Girona. Pel que fa a l'Espanyol, dissabte rep a l'RC Estadio Atlètic de Madrid, actual tercer classificat. Ahir va comparèixer en roda de premsa el defensa de blanquiblau Pablo Ramón, que arriba procedent del filial del Madrid i que després d'un llarg període de baixa per una greu lesió ja comença a veure la llum al final del túnel. L'escoltem.
Como sabéis, a mí ya me han dado la alta médica, estoy haciendo todos los entrenos y toda la dinámica ya con el grupo. El otro día pude tener mis primeros minutos pues para sentir esas sensaciones de partido y algo que llevaba mucho tiempo sin sentir y nada, ahora yo ya estoy a disposición del equipo y ya es lo que decía el míster. Como habéis visto, ahora el equipo está muy bien defensivamente, está consolidado ahí atrás, está encajando pocos goles y nada, pues seguir un poco en esa misma línea, adaptarme a lo que pide Manolo, a lo que está haciendo muy bien el equipo y cuando me toque a mí poder sumar.
Pablo Ramón, que va arribar al gener a l'Espanyol i de fet ja ha debutat amb la samarreta blanquiblava, ho va fer la setmana passada en la semifinal de la Copa Catalunya amb el filial Perico enfrontant-se i guanyant per 5-0 a un combinat de jugadors cadets i juvenils del Barça. I encara en futbol, per cert, ahir van arrencar els actes de celebració del 125 aniversari de la Federació Catalana. En l'esdeveniment es va posar en valor el futbol català, tal com destacava el president de la Federació, Joan Soteres.
La Federació Catalana de Futbol, en aquest moment, frec a frec, i no vull que se m'ofengui el president de l'Andalús, el meu amic Pedro, però estem sent les federacions més importants d'aquest país. Passem de les 200 i pico mil llicències. Això és una barbaritat. Cada any tenim un augment importantíssim en el futbol femení, que crec que s'ha apostat pel femení, tant en futbol com a futbol sala, s'estan complint les expectatives i crec que, bueno, que no deixa de ser un èxit doncs, per aquesta federació.
I en aquest mateix sentit també podem escoltar un jugador del Girona, en aquest cas, que també va parlar en l'acte d'ahir, Oriol Romeu.
Penso que el futbol català és un futbol referent, on molts des de fora miren, admiren i volen inclús copiar moltes de les metodologies i tècniques que es porten aquí a terme, i només cal veure pues, equips i clubs del nostre país que estan a altíssim nivell i a màxim nivell mundial, i continuem creixent i marcant tendència.
I també podeu escoltar una jugadora, en aquest cas Bet Carrasco, capitana de la selecció espanyola, de selecció catalana, volíem dir absoluta, de futbol sala, que va tornar a jugar aquest passat 11 de setembre després de 7 anys sense fer-ho.
Omplir el pavelló de Santa Coloma. Jo vaig ser orgullosa de tornar a casa a jugar. Un dia com l'11 de setembre tenia l'oportunitat de venir i jugar, va ser meravellós, i al costat de les companyes i els companys vam poder gaudir de 48 hores superintenses de futbol sala, però que t'omplen l'any sencer.
L'acte també va servir, per cert, per presentar una samarreta commemorativa d'edició limitada de la selecció, inspirada en la Creu de Sant Jordi. Es va presentar un mural creat per l'artista Mágico Mora, Sergio Mora, amb la nova imatge de l'entitat, a més d'anunciar-se la publicació d'un llibre coordinat per Álvaro Montoliu amb històries, anècdotes i el llegat de la federació al llarg d'aquests 125 anys d'història, i l'exposició immersiva Pioners, que es podrà visitar a l'Espai Ideal de Barcelona a partir del 23 de maig i que oferirà un recorregut interactiu amb realitat virtual per la història del futbol català. I un últim punt de futbol, a la tercera federació masculina, diumenge es pot pràcticament decidir la Lliga i l'ascens directe en aquest grup 5, tot i que encara quedaran 6 jornades per disputar-se. S'enfronten primer i segon classificats, Reus, Redis i Girona B, separats ara mateix per 9 punts. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
La victòria del Reus Futbol Club Redis per 1-2 davant la Fundació Esportiva Grama. Afegit a la derrota del seu perseguidor la classificació, el Girona B destaca el conjunt reusenc al capdavant de la classificació. D'aquesta manera, ja són 9 els punts de diferència entre el conjunt del Baix Camp i el filial gironí. Si la tendència és positiva per reusencs, el partit d'aquest diumenge entre els dos equips pot ser definitori a 7 jornades per acabar la Lliga. Un dels principals arguments de l'equip entrenat per Marc Carrasco és la seva defensa. Les bones actuacions de Sergi Casals al lateral esquerre, Xavi Molina i Andy Larcón a l'eix central i Alberto Benito al lateral dret han permès a l'equip reusenc encaixar únicament 19 gols en 27 partits disputats. Escoltem el tècnic reusenc.
I l'equip ha anat endavant, ha volgut, té ganes. Bueno, crec que hi ha coses que van més enllà de les individualitats, que òbviament els entrenadors i els equips depenem moltíssim d'aquestes grans versions individuals. L'equip s'ha ficat al cap aquesta mentalitat guanyadora. Crec que sortim molt reforçats anímicament, no només com a grup, sinó a nivell individual.
Per aquesta final anticipada diumenge 30 de març a les 5 de la tarda, el conjunt reusenc ha impulsat una promoció perquè cada soci pugui portar fins a 4 acompanyants per 5 euros cadascun.
Parlem ara de bàsquet. Duríssima derrota ahir del Barça al Palau, no només per la manera de perdre, amb un final desastrós, amb un parcial de 7-19, que li va servir al Bayern de Múnich per guanyar 101-102, sinó sobretot per una nova lesió greu d'un jugador important. Ximés Imeto es va trencar tot sol, servint de fons al tendó d'Aquiles, tal com va confirmar el club ahir al mateix al vespre, una acció que va deixar molt tocat al vestidor, tal com confirmava l'entrenador blaugrana Joan Peñarroya.
Malgrat, content de l'esforç de l'equip, content del recolzament del Palau, evidentment no estic content dels últims minuts que hem jugat amb atac, perdent pilotes i no estan els sòlids que hem estat a la segona part en situacions defensives, però és que queda tot l'anàlisi del partit avui queda en segon terme.
Amb la derrota d'ahir, a més, el Barça es complica la classificació per als play-offs. A falta d'alguns partits que es disputen avui i de la jornada de demà, en què el Barça juga a Milà, l'equip de Peñarroya és setè amb 17 victòries, les mateixes que l'Estrella Roja, que és sisè, i té un partit encara pendent, però les mateixes també que el Madrid i el París, que estan per sota. Demà, com dèiem, sense temps per pair-ho, els blaugranes juguen a la pista de l'Olimpia de Milà, la 32a jornada de les 34, que s'han de disputar en aquesta fase regular. La setmana que ve hauran de visitar la pista del Fenerbahçe, segon classificat, i en l'última rebran el Palau a la Virtus de Bologna. I també males notícies ahir per al Manresa, que es va acomiadar de la competició europea, en aquest cas a la FIBA Champions League. Els manresans havien de guanyar a la pista del Tenerife i esperar que el Petkins Porto guanyés el Reggiana italià, i no va passar cap de les dues coses. Victòria italiana i triomf també dels canaris en una pista maleïda per al Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El Manresa va lluitar un partit molt ajustat on el conjunt canari va ser molt efectiu des de la línia de 3 punts a la primera part i va dur la iniciativa durant els dos primers períodes. Tot i així, just abans del descans va arribar una reacció del Manresa que els va situar 3 punts per davant. Tornant dels vestidors, les defenses es van imposar clarament als atacs, especialment la dels locals. En els 10 darrers minuts de partit, uns vegencs liderats per Ubasohan no es van rendir i es van acostar només 2 punts. Per la seva banda, el Tenerife no es va posar nerviós i va saber mantenir a ratlla el rival per tornar-se a imposar el marcador i mantenir-se imbatut a la competició europea. Diego Campo, entrenador del Manresa, explica que aquest equip, amb molts debutants a Europa, ha d'aprendre d'aquesta experiència i lluitar per tornar a la Basketball Champions League l'any que ve.
Luego ha habido una serie de circunstancias después de la Copa del Rey que no nos pueden tampoco ayudar a excusarnos. Básicamente nos tiene que dar rabia porque queremos estar, pero debemos aprender mucho y eso lo haces si no buscas excusas de por qué no has estado, ¿no? Básicamente es eso. Yo creo que ahora esto nos tiene que dar una motivación especial, no para quejarnos por qué ahora fallé, por qué ahora hice esta defensa bien, sino para que te des rabia, ¿no? Y ahora, pues, luchar por estar otra vez en la BCL, que está en nuestras manos.
Dissabte, a partir de les 6 de la tarda, el Baxi Manresa tornarà a la CB i disputarà un nou derbi al Nou Congost. En aquesta ocasió, els visita a l'Iopos Lleida de l'ex-manresà Pierre Oriola.
Gràcies, Jordi. Un apunt més de bàsquet. Diumenge també tenim derbi a l'Olímpic de Badalona entre la Penya i aquest Barça, que encara ha de jugar a Milà demà i que va perdent efectius. Els verdineres es volen consolidar en zona de play-off i amb un nom propi, el veterà pivot Ante Tomic, ex del Barça, i que s'ha convertit en ja en el jugador estranger amb més partits amb la Penya en ACB i podria renovar aviat amb el Joventut. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Ante Tomic ja no pensa en haver assolit convertir-se en el jugador estranger amb més partits de la història de la Penya, sinó en consolidar la plaça de play-off. Tomic té clar que vol continuar i la seva renovació és qüestió de dies que es faci oficial, perquè l'acord ja és un fet.
Bien, estoy bien. Contento, con ganas de seguir, en buena forma, bien.
Per Tomic, poder incorporar alguns jugadors clau perquè hi hagi més rotacions, però sobretot perquè el dia a dia els entrenaments es pugui jugar a un nivell alt, tal com s'entrena, es juga.
Se trata más de entrenar bien, y para entrenar bien, pues necesitas más jugadores. Por suerte tenemos la cantera, hay chicos que nos ayudan, porque semanas son largas. Hay mucho entreno, hay que mejorar en muchos aspectos de juego y necesitamos jugadores para hacerlo.
D'altra banda, el Barça, el rival de diumenge a la Penya, va perdre ahir contra el Bayern de Múnich a l'Eurolliga i demà tornarà a jugar a Milà contra l'equip de Neno Dimitrijević i Nikola Mirotić.
Gràcies, Xavi. I un últim apunt en handbol. El Lleida Handbol Club ja es prepara per jugar a les fases d'ascens de la Divisió d'Honor Or femenina, tot i que encara queda un mes per fer-ho. A Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
El Lleida Handbol Club activa el pla fases d'ascens. El conjunt lleidatà té un mes per endavant abans del primer partit de la promoció, després d'assegurar-se participar-hi el cap de setmana passat. N'hem parlat amb l'entrenador Ivan Regal.
Nosaltres ja vam començar amb el cos, sobretot la part física, elaborar, nosaltres sabem que tenim un mes per al primer partit de fases, pues, vam començar a preparar un programa per en aquest mes, parlant clar, a ficar-nos a tope per poder volar el primer partit de les fases. Llavors ja vam començar a treballar, el que passa és que fins que no tinguéssim aquests dos punts no assegurats no volíem començar a activar, i ahir mateix es va activar el plan de fer com una mini pretemporada, bàsicament per poder arribar al primer partit de fases com un ram.
Què serà el cap de setmana del 26 i 27 d'abril? Oh, what a feeling. Look what we've
overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Health Team Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health Team Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. And that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. One thing led to another, we were young. And we would scream together songs unsung.
Yourself with bigger things. You catch a full and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment.
Bon dia i bon dimecres 26 de març de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dimecres 26 de març, amb l'última hora del Barça masculí de futbol, que torna demà mateix a la competició després de l'aturada de seleccions, amb el partit pendent contra Osasuna a Montjuïc. Hansi Flick fa una estona ja ha confirmat els dos centrals titulars, seran Íñigo Martínez i Eric García, per tant no hi jugarà Pau Cubarsí, encara tocat del turmell, i també del primer equip femení del Barça, que demà també ha de segellar el bitllet per a les semifinals de la Champions amb la tornada dels quarts de final al Johan Cruyff contra el Wolfsburg alemany, amb aquest 1-4 clar de l'anada. Molt futbol, però també bàsquet, handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, demà torna la Lliga per al Barça després de l'aturada de seleccions.
Els últims en arribar seran els internacionals sud-americans Ronald Araujo, que no va jugar ni un minut ahir en l'empat a 0 entre Bolívia i l'Uruguai, i Rafinha, que sí que va jugar tot el partit a la dura derrota del Brasil contra l'Argentina per 4-1. Tots dos viatgen avui cap a Barcelona i és difícil que puguin jugar amb el conjunt blaugrana demà en el partit que recupera l'equip de Hansi Flick. Serà a les 9 del vespre a l'estadi Lluís Companys contra Osasuna.
També pendents de Pau Cubarsí, Hansi Flick fa una estona ha confirmat que no serà titular. El jugaran ja els dos centrals titulars seran Eric García i Íñigo Martínez. En una estona mirem d'escoltar el tècnic alemany en la roda de premsa prèvia que ha tingut lloc aquest mateix migdia. Sí que hi serà demà també, en principi, Dani Olmo, padrí de l'edició d'enguany del MIC.
El prestigiós torneig internacional de futbol base torna, com sempre, en aquestes dates amb la 23a edició, que jugarà entre el 16 i el 20 d'abril amb més de 40 municipis de les comarques gironines. Una edició de rècord comptarà amb 444 equips, amb més de 8.000 jugadors i jugadores i gairebé 1.100 partits. Ahir es va presentar aquest torneig de futbol formatiu al Museu de la Ciència del Cosmocaixa de Barcelona amb la presència de Dani Olmo, que apadrina aquesta edició d'un torneig en què ell ha participat en 3 ocasions.
I també ahir es va celebrar l'acte inaugural del 125è aniversari de la Federació Catalana de Futbol.
Un acte que va servir per presentar la nova samarreta de la selecció catalana inspirada en la Creu de Sant Jordi, a més del canvi de logotip de la federació, amb un mural de l'artista Sergio Mora i una exposició immersiva que porta per títol Pioners, 125 anys del futbol català. Al juny tindrà lloc un sopar commemoratiu amb representants de tots els clubs de casa nostra, evidentment convidats.
En bàsquet, derrota molt cruel ahir del Barça a l'Eurolliga masculina.
Sí, perquè els blaugranes van acabar perdent ahir al Palau amb un molt final de partit, ho tenien tot a tocar en els últims segons i, malauradament, el parcial de 7-9 contra el Bayern de Múnich per acabar situant el 102-103 final. Però el pitjor de la nit, Martí, va ser una nova lesió greu d'un jugador important, en aquest cas Tchisemi Metu, que es va trencar ell sol en el transcurs del duel al tendó d'Aquiles, una matxa molt impactant. El Barça es queda 7è a les portes de les places de playoff i torna a jugar demà mateix, en aquest cas a la pista de l'Olimpia de Milà, la penúltima jornada de la fase regular d'Eurolliga.
Males notícies per al Barça, per tant, i males notícies també ahir per al Baxi Manresa, que es va acomiadar de la FIBA Champions League.
Els manresans només podien classificar-se per als quarts de final amb dos supòsits: guanyar la pista al Tenerife i esperar que el Petkispor turc superés el Reggiana Itàlia, i cap de les dues coses, malauradament, van succeir. L'equip de Diego Campo va acabar caient en un partit disputat en Terres Canàries per 81-71, 10 punts de diferència, malgrat anar per davant el marcador en molts moments del partit.
I encara en bàsquet, per cert, el Barça Sant Feliuenc acabarà la temporada a la Lliga Challenge amb canvi a la banqueta.
Doncs sí, Sergio Vera, fins ara segon entrenador, substitueix al capdavant de la banqueta blaugrana a Loren González. L'equip del Baix Llobregat, que se separarà del Barça un cop acabi la temporada, encadena 6 derrotes consecutives i atenció perquè estan quartes per la cua.
En waterpolo, el Barceloneta es va endur el duel ahir de la 19a jornada pendent de la divisió nord masculina a la piscina del Sabadell, a Can Llong.
Els mariners es van imposar 10-17 i certifiquen la primera plaça de cara al playoff pel títol, a falta encara d'una jornada de lliga regular. Partit dominat a principi a fi pel conjunt barceloní, arribant al final del tercer quart amb un avantatge de 8 gols. Álvaro Granados, Alberto Munarri i Unai Vial, amb 3 gols cadascun, van destacar pel conjunt de la Barceloneta.
I encara en waterpolo, avui mateix es juga un partit avançat de la 22a jornada de la Divisió Nord femenina.
Doncs sí, mira, Martí, duel desigual entre l'últim classificat, el Rubí i el Sabadell, el líder que, en aquest cas, les rubinenques pensen en els playoffs de la permanència. Podria debutar ja el flamant fitxatge del conjunt sabadellenc, Roser Tarragó, que torna a les piscines després d'haver anunciat la seva retirada. El duel a partir de 8:45 del vespre.
En ciclisme ja tenim en marxa la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, la primera de muntanya.
El pilot ha sortit des de Viladecans i ha de passar per un port de segona i un altre de tercera categoria abans de pujar al coll de la Creueta de categoria especial i arribar a la Molina amb el final d'etapa en alt. En la segona etapa, disputada ahir entre Banyoles i Figueres, el corredor britànic Ethan Vernon es va imposar a l'esprint per davant de Mateo Brennan i continua el líder de la General i de l'australià Caden Groves. El balear Enric Mas és quart a 13 segons, els mateixos que el gran favorit Primoz Roglic. El vianoví Marc Soler és el millor català de la General, plaça 33.
I ara mateix, amb 4 ciclistes escapats a 139 quilòmetres encara per a la meta, a la Molina, com dèiem, hi ha 4 corredors que estan escapats, ara pujant al coll d'Estanalles, aquest primer port. I un últim apunt, amb una notícia trista, Joan, per al món del tennis català, amb la mort de Joan Aguilera.
Doncs així és, perquè l'extenista barceloní va morir ahir a l'edat dels 63 anys. Va ser el tercer tennista català en arribar al top 10 del rànquing ATP l'any 1984, i amb el seu sostre tennístic, doncs, arribar el número 7 mundial. Des d'aquí, des del programa, les nostres condolències. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimecres 26 de març, 7 minuts passant de 2:45, comencem parlant de futbol. El Barça vol segellar demà el bitllet per a les semifinals de la Champions femenina. Les blaugranes reben el Johan Cruyff demà a 3:45 de la tarda al Wolfsburg, amb l'objectiu de no només de tornar a guanyar el conjunt alemany després del clar 1-4 de la setmana passada a Alemanya a l'anada, sinó també de recuperar sensacions després de la derrota de diumenge en el clàssic a la Lliga F contra el Real Madrid per 1-3. Des de bona estona, de fet, acaba de començar la roda de premsa prèvia del tècnic de Barcelona, Pere Romeu. L'escoltem en directe.
Na, cosa bona.
Ara no podem escoltar ara mateix el tècnic blaugrana Pere Romeu. Sí, ara sí que l'escoltem.
Ah, en qüestió de dies, dues versions tan diferents de l'equip. Una molt bona a Wolfsburg i, en canvi, una pitjor al Madrid. Gràcies.
Doncs que cada partit és diferent i cada rival és diferent, cada escenari és diferent i hi ha molts escenaris diferents en un partit. Per molt que juguis contra el mateix equip, moltes vegades hi ha petits matisos que es fan diferents i es resolen diferents. El Wolfsburg és un equip que no ens va venir a buscar molt, és un equip que ens jugava molt directe, és un equip que no ens feia moltes passades a l'inici, això ens feia poder defensar més jugadores a l'última línia, tenir més jugadores per defensar aquest joc directe, tenir més gent per recollir segones jugades i organitzar-nos millor a través d'aquesta segona jugada i tenir la possessió que un rival. El Real Madrid, en canvi, és un equip que utilitza molt les seves dos mig centres en la creació del joc, juguen bastant o força baixes, això fa que tinguin un joc bastant més associatiu. Això ens fa haver de pressionar més jugadores a dalt si nosaltres volem recuperar la pilota. No hem estat lo eficients que volíem en aquesta faceta del joc, això ens va fer que ens superessin algunes vegades, que ens corressin algunes vegades. A diferència d'un partit amb l'altre, el Wolfsburg ens va jugar més amb migcampistes, en canvi el Madrid l'altre dia, sobretot la primera part, ens va jugar més amb jugadors atacants. Això fa que siguin partits diferents. Ni el dia del Wolfsburg érem tan impressionants, ni el dia del Madrid érem tan horribles. Així que demà és un dia per intentar capgirar aquesta situació, per intentar classificar-nos per semifinals i que ningú s'oblidi que estem vives en tot.
Demà a 6:45 de la tarda, aquest Barça-Wolfsburg, amb l'objectiu, com sentíem a Pere Romeu, de capgirar aquesta situació després de la derrota històrica, això sí, del Barça diumenge passat a Montjuïc contra el Real Madrid, la primera dels 19 enfrontaments directes entre els dos equips. També en aquests quarts de final de Champions, precisament el Madrid pot tancar avui mateix la classificació per a semifinals. Les blanques juguen a Londres contra l'Arsenal de la Codina i de Mariona Calantay amb un 2-0 d'avantatge de l'anada a la capital espanyola. També avui es definirà un altre semifinalista que sortirà de l'Olímpic de Lió, Bayern de Múnich, amb un 0-2 de l'anada per a les franceses. I també demà torna a la Lliga la primera masculina per al Barça, després de l'aturada de seleccions, amb el partit pendent contra Osasuna, ajornat fa unes setmanes per la mort sobtada, recordem, del doctor del primer equip, Carles Miñarro. Aquest mateix migdia ha parlat a la prèvia Hansi Flick, que assegurava que ser positiu de cara a demà i veu l'equip preparat per al duel, tot i els contratemps.
Hem d'anar per totes, l'equip està preparat i sabem que el que hem de fer és jugar amb els jugadors que tenim. En tinc tingut uns bons entrenaments en els últims dies i és el que volem veure demà. Crec que l'equip té molta qualitat i que podem guanyar a qualsevol rival encara que ens faltin alguns jugadors. Estem centrats en aquest partit.
Flick ha confirmat que els centrals titulars demà seran Eric García i Íñigo Martínez, deixant fora, per tant, el tocat Pau Cubarsí. El tècnic alemany, que també s'ha queixat dels horaris dels partits del Barça en aquest tram decisiu, amb molts partits, especialment fora de casa, a les 9 de la nit.
Quan veus què passa en altres lligues i com ho gestionen amb els equips que juguen la Lliga de Campions, i és totalment diferent el que passa aquí.
In the Champions League, it's not about Real Madrid against Barça.
Quan jugues contra en la Lliga de Campions, no és Real Madrid contra Barça. És per protegir l'equip. Es tracta de protegir l'equip espanyol perquè tingui èxit. Però és una situació que jo no puc canviar.
Demà a les 9 del vespre aquest Barça Osasuna, pendent de la 27a jornada de Lliga a la primera masculina. Hansi Flick pendent, com deien, de Pau Cubarsí, que en principi apunta a baixa. Sí que hi serà Íñigo Martínez, que serà titular, com sentíem, i Eric García. I pendents també, de fet, Flick ha assegurat que seran baixa tant Rafinha com Araujo, que tornen avui mateix dels seus partits de les seves seleccions, de Brasil i d'Uruguai, i han d'arribar avui a Barcelona i, per tant, no podran participar en el partit de demà. Més futbol. Ahir es va presentar el prestigiós torneig del MIC, un clàssic d'aquestes dates per Setmana Santa que es disputa a la Costa Brava i que acull equips del futbol base de renom internacional. Escoltem a la directora del MIC Futbol ahir a la presentació, Maite Colomer.
Els equips arriben a l'aeroport, troben un autobús que els està esperant, els porta a l'hotel. Quan arriben a l'hotel hi ha un guia, hi ha unes habitacions, hi ha uns menjars, ho tenen tot preparat, cada cosa al seu lloc. Arriben al camp per jugar i tenen uns vestuaris, un àrbit i la pilota al centre del camp per començar el partit. Al final no és més que encaixar un munt de peces que han d'encaixar perfecte com un puzzle i a més és en tres dimensions perquè cada peça ha d'estar al seu lloc en el moment exacte i en el lloc exacte, perquè si no, no es fa realment la grandesa del projecte.
Aquest any el padrí del torneig, aquest MIC, és el jugador del Barça, l'agrenc Dani Olmo, que recordava les seves experiències al MIC i enviava aquest missatge per als nens i nenes que hi participen aquest any.
Que disfruten, que és una experiència única, un torneig inolvidable i que segur s'emportaran molt bons records d'aquest torneig, la possibilitat de jugar contra equips que no tenen l'oportunitat a les lligues i que disfrutin jugant a futbol.
Un Dani Olmo que, parlant del Barça, es mostrava així d'ambiciós per guanyar-ho tot aquest any.
Al final és l'ambició també de voler sempre més i també de part de l'staff, que sempre volem marcar i marcar més gols. Està clar que a vegades hem de tenir més compte enrere de no rebre tants, però al final és la nostra filosofia, és com volem jugar a futbol i crec que la gent també està disfrutant i ara, com bé has dit, ve la millor part de la temporada i la més important, i el més important és que tots estem bé i disponibles per afrontar-la.
Això deia Dani Olmo pel que fa al Barça, que juga demà, com dèiem, al partit de Lliga contra Osasuna, abans d'enfrontar-se diumenge també en Lliga i també a Montjuïc contra un altre equip català de primera, el Girona. Pel que fa a l'Espanyol, dissabte rep el RC Estadio Atlètic de Madrid, actual tercer classificat, i ahir va comparèixer en roda de premsa el defensa blanquiblau Pablo Ramón, que arriba procedent del filial del Real Madrid, ho va fer al gener, i que després d'un llarg període de baixa per una greu lesió ja comença a veure la llum al final del túnel. L'escoltem.
Estoy ya a disposición del grupo, estoy entrenando cada día mejor y para estar a ese ritmo que me exige la competición. Y nada, ya cuando Manolo me dé la oportunidad, pues veréis mis sensaciones y cómo estoy físicamente. Sobre todo con mucha ilusión, después de estar 11 meses parado, de no sentir esa sensación que tienes cuando juegas un partido. Fueron pocos minutos, el partido, como ya sabéis, estaba un poco cerrado en ese momento, pero bueno, son esas sensaciones de partido, el sacar la línea, el estar tenso, que hacía mucho tiempo que no vivía, y después de tanto tiempo, pues te hace mucha ilusión y se agradece, ya sean 10 minutos, 5 minutos o 15.
Pablo Ramón, de fet, que ja ha debutat amb la samarreta blanquiblava, ho va fer la setmana passada amb la semifinal de la Copa Catalunya. Ara en parlava amb el filial Perico, de fet, enfrontant-se i guanyant 5-0 a un combinat de jugadors cadets i juvenils del Barça. I un últim punt de futbol, ahir us parlàvem de la venda del Terrassa Futbol Club amb un preu de sortida de 1,75 milions d'euros. Tenim les primeres impressions, en aquest cas, de la directora general del club, la CEO, Marta Armengol, on ens explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Miqui Romagosa.
Poques hores després de l'anunci de venda del Terrassa Futbol Club, tenim veu de protagonistes, en aquest cas de la CEO del Terrassa Futbol Club, Marta Armengol, que ha explicat la decisió de Constantino Sakiris i de Jordi Cuesta. Parla de que la raó és únicament esportiva en un projecte esgotat. 1,75 milions d'euros. Aquesta és la xifra per la venda del club agarenc, sense deutes i amb el pressupost fins al 30 de juny. Marta Armengol és la directora general del Terrassa.
Sabem que no és un procés que no és ni fàcil ni ràpid, entenem. Per tant, bueno, encara a poc i anem a fer les coses ben fetes. Interessats n'hi han? Sí, de moment sí. Això era un projecte que hem engegat amb molta il·lusió. No ens està sortint com ens estàvem esperant i la gent ens demana que ens apartem. I nosaltres no volem ser un impediment, doncs, perquè pugui venir algú i agafi aquest projecte. Entenc que s'ha fet ara també perquè la persona que entri, o el grup empresarial que entri, es pugui fer càrrec de cara ja a la temporada que ve. Perquè si comences, si es posa el club a la venda, si es fes el mes de... Bueno, acabat ja la temporada, el mes de maig o el mes de juny, ja és molt just per planificar tota la temporada que ve. Els hi han transmès la sensació que han d'estar tranquils, que quan es fa... si es produeix la venda, quan es produeixi, doncs que clar, que la gent en principi que compra tal com està el club actualment, amb els contractes en vigor, entre els quals tenim els treballadors. A més, tenim gent aquí de fa molts anys que coneixen molt bé el club i ells són l'essència també, no?, d'aquest club.
A tot això, diumenge, partit davant el Lleida. Un Terrassa que bé faria de sumar una victòria més per assegurar la permanència i que no comencin a encendre's les llums d'alarma.
Gràcies, Miqui. I en bàsquet, duríssima derrota ahir del Barça al Palau, no només per la manera de perdre, amb un final desastrós amb un parcial de 7-19, que li va servir el Bayern de Múnich per guanyar 101-102, sinó sobretot per una nova lesió greu d'un jugador important. Ximés i Metus va trencar tot sol, servint de fons el tendó d'Aquiles, tal com va confirmar el club ahir mateix al vespre, una acció que va deixar molt tocat al vestidor, tal com confirmava l'entrenador blaugrana després del partit, Joan Peñarroya.
La valoració per nosaltres, complicada, perquè seria la mateixa ben guanyat o hem perdut de la forma que ho hem fet, que segurament no tindríem que haver perdut el partit, però això és la mateixa, és un dia de merda per nosaltres avui, una altra vegada. La lesió de Metzi, al marge del mal que ens hagi pogut fer avui, ens deixa tocats, i tant si haguéssim guanyat com si haguéssim perdut, avui és un dia de derrota, perquè ja són molts cops i molts cops durs, i és complicat per un planter i per tothom assimilar això.
Amb la derrota d'ahir, a més, el Barça es complica la classificació per als play-off, a falta d'alguns partits que es disputen avui, de la jornada 31 i de la jornada de demà, la 32, en què el Barça juga a Milà, l'equip de Peñarroya setè, amb 17 victòries. I també males notícies per al Baxi Manresa, ahir, que es va acomiadar de la competició europea, en aquest cas de la FIBA Champions League. Els marrans havien de guanyar la pista del Tenerife i esperar que el Petkins Port Turc guanyés a la pista del Reggiana italià, i no va passar cap de les dues coses. Victòria italiana i triomf també dels canaris en una pista maleïda per al Manresa, que s'haurà de centrar ara en la Lliga CB. I un apunt més de bàsquet, a la segona FEB, el Club Bàsquet Prat torna a ser el millor català de la categoria, cinquè ara mateix a la classificació després de la important victòria del cap de setmana passat per superar el FIB Bui Palma. Dissabte els Potablà juguen a Llíria, a la pista del tercer. El Prat Ràdio, Laura Prilló.
El Club Bàsquet Prat va aconseguir aquest darrer cap de setmana una doble victòria, igualant en la taula el FIB Bui Palma, enduent-se l'average particular per un punt i assolint el playoff matemàtic amb un darrer quart de somni. Els Fotablava van clavar un 12-0 de parcial davant un Palma que es va bloquejar de manera impactant i en 3 minuts el Prat va passar de perdre de 10 a guanyar de 2 i finalitzar el partit amb un quart espectacular que el va catapultar al play-off d'ascens. Escoltem a Josep Maria Reventós, l'entrenador dels Fotablava.
La valoració és la felicitat d'haver pogut remuntar un marcador advers de 15 punts i, a més, guanyar i aconseguir l'averatge amb ells, que era un equip que estava... Amb dinàmica de la nostra posició, no? Per tant, la felicitat és el que us puc dir com a resum del partit.
Ara els queden un total de 4 jornades d'aquesta fase regular i ja hauran de posar la mirada al grup oest d'aquesta segona federació per veure quins desplaçaments tindran en aquest play-off. Així parlava de les jornades restants d'aquesta fase regular, Reventós.
Tenim 3 partits amb equips que estan per sobre nostre a la classificació i un que no. De tota manera, ja et dic, nosaltres preparem els partits per guanyar-los a tots i ja veurem què passa.
Ara mateix els Potablava van cinquens amb un balanç de 13 victòries i 9 derrotes.
Parlem de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va fer els deures ahir, va guanyar el Keio Natació Sabadell, segon classificat a la divisió nord masculina, per certificar la primera plaça a la Lliga regular. En el duel d'ahir a Can Llong, ajornat de la 19a jornada, els mariners van acabar guanyant 10-17 per assegurar-se, com dèiem, a falta encara d'una jornada, aquesta primera plaça matemàticament, en ple de victòries. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. Les poques opcions que tenien els de Quim Colet de saltar la primera plaça es van esvair matemàticament amb la clara derrota d'ahir. Amb un parell de batzegades al final del primer i del tercer quart, els mariners van sentenciar una vegada més aquest cara a cara. El tècnic del Sabadell reconeixia que s'havien quedat lluny de l'excel·lència necessària en aquest tipus de partits.
En atac hem estat acertats amb el que és l'elaboració del joc, però no amb la definició, no? Això ha marcat la diferència des del principi, d'acord? També hem fallat nosaltres dos penals, etc, etc. O sigui, la nostra eficàcia, encara que haguem treballat bé amb atac, doncs ha sigut molt baixa. Aleshores, clar, és molt difícil si no fas un partit molt rodó en tots els aspectes del joc, de que puguis tindre un partit més ajustat amb el Barceloneta.
A la semifinal del play-off, el Natació Sabadell s'enfrontarà novament al CNB amb el factor piscina a favor. Abans, aquest dissabte a 3:15, es tanca la fase regular a Can Llong amb un derbi intranscendent davant el Terrassa, que és quart, i se les haurà de veure amb el Barceloneta.
Gràcies, Pau. I en voleibol, un apunt. El Ràdio Balafret Volei té a tocar l'ascens a la Superliga Masculina 2. Els lleidatans tenien assegurada una plaça als play-off, però ahir la federació va comunicar que possiblement no hi hauria fase de promoció perquè no hi ha cap candidatura per acollir-la, el que portaria l'ascens directe dels 6 equips classificats. Ua Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
Si bé és cert que el Ràdio Balafre Volei s'assegurava formar part dels play-offs d'ascens a Superliga 2 el diumenge passat guanyant el Manacor, la plantilla lleidatana i el club sabien que hi havia una possibilitat que encara aniria de la mà d'una alegria major, ascendir directe de categoria. Aquest dimarts al matí la Federació Espanyola de Voleibol va confirmar que no s'havia presentat cap candidatura per acollir les fases d'ascens i, per tant, l'opció d'ascendir directe als 6 equips que s'hi han classificat ha guanyat rellevància. Ens ho anunciava la presidenta del Balafre Volei, Vanessa Ortega, a UAU Lleida Ràdio.
Just ara acabem de rebre primícia, acabem de rebre la confirmació de la Federació Espanyola que no s'ha presentat cap candidatura per acollir la fase d'ascens. En les consultes que es va fer la setmana passada amb la Federació Espanyola, tot i que nosaltres encara matemàticament no estàvem classificats, és veritat que l'Espanyola ens ha dit que el 99% de les de possibilitats, els 6 equips, és a dir, els 2 primers de cada grup, tindríem ja l'ascens directe a Superliga 2.
I què falta per poder confirmar el 100% l'ascens del Ràdio Balafre Volei? Doncs Ortega ha explicat que acabar temporades i fases d'ascensos en d'altres categories i veure què passa amb la reestructuració que pot viure la Superliga la temporada vinent.
Ara hi ha fases d'ascens per disputar. I, clar, fins que tot això no estigui disputat, doncs la Federació Espanyola no pot dir al 100% que serem equip de Superliga 2, tot i que tot apunta que sí que ho serem. Però també la Federació Espanyola internament té ara un debat també d'una mica de reestructuració de competicions, perquè sembla ser que la Superliga 1 potser acolliria més equips que ara són 12 i voldria ampliar a 16. També es parla d'una reestructuració de la Superliga 2, que faria una categoria or, plata i bronze, i tot això encara oficialment no ningú ha comunicat res.
El Balafre Volei porta setmanes treballant amb el projecte de la temporada vinent, contemplant quin seria una a una categoria superior. El club vol seguir apostant per Sergi Mirada com a director d'orquestra del Ràdio Balafre Volei i tot apunta que seguirà liderant el projecte a Superliga 2.
Gràcies, Sergi. I a un apunt de vela per explicar-vos la història de dos germans bessons, el Pol i l'Àlex Marsans, que apunten molt en el món de la vela, sorgits al Club Nàutic Arenys. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
Així és, comencem per Pau Marsans, un noi que ja ha competit pel Club Nàutic d'Arenys en categoria 4-20 i després ja va passar a categoria olímpica, el 49ers. No entrena a Arenys, ja que no hi ha embarcacions de la seva categoria, però manté les arrels i la relació amb el club arenyenc. Ho destaca Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys de Mar.
Està en aquests moments a Palma de Mallorca ja preparant el trofeu Princesa Sofia, que és una de les proves de Copa del Món més importants que hi ha, i allà anirà el Pol. És un nano supercompetitiu promès i, bueno, el veiem poc al club perquè està pues, entrenant molt a nivell nacional a les seus on té més 49ers, els 49ers no n'hi ha aquí a Arenys, però sí que és un esportista que sempre ha mantingut les arrels amb nosaltres.
I el seu germà Bessó, l'esportista també del Nàutic, Àlex Marsans, està fent campanya amb la campiona del món i regatista olímpica Sílvia Mas. La parella esportiva es va conèixer durant la Copa Amèrica de Barcelona i han estat fent la pretemporada en 470 mics. Un objectiu a llarg termini, però que els il·lusiona, és que que l'Àlex i la Sílvia puguin lluitar per una medalla als propers Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
Ella estava fent una miqueta de kite, però perquè havia deixat l'alta competició. A començar el nou cicle, després dels Jocs Olímpics de París, la Sílvia Mas, que és una gran esportista que ha sigut olímpica, campiona del món, que també va estar a Copa Amèrica, doncs es van conèixer allà perquè l'Àlex estava fent de col·laborador amb l'equip espanyol i, bueno, ja han decidit juntar les seves carreres esportives i la veritat és que molt contents perquè al final sabem que la Sílvia com a patrona amb aquesta nova categoria mixta és una gran patrona i té moltes opcions probablement de poder-nos defensar a Los Angeles.
La primera competició important, però, per la parella aquesta temporada serà el Trofeu Princesa Sofia, que forma part de la Copa del Món de World Sailing i es celebrarà el mes d'abril.
I abans d'acabar, un moment per actualitzar com va la tercera etapa, la que tenim en marxa de la Volta a Catalunya, que ha sortit aquest matí des de Viladecans, volíem dir, i acaba ni més ni menys que amb l'ascensió a la Molina, amb el port de primera categoria. És la primera etapa de muntanya de la prova, de 218 quilòmetres, i ara mateix hi ha 4 ciclistes escapats, Bruno Almirall, Lorenzo Germani, Àlex Molinar i també Mats Wenzel. En aquest pas, en aquest cas, a 5 minuts del pilot, ja han passat per l'intermedi bonificat, l'esprint d'Horta d'Avinyó, i els ciclistes que s'encadenen ja cap a la gran coll de la Batallola, on hi ha la primera gran ascensió d'aquesta competició. I pendents d'aquesta tercera etapa de la Volta a Catalunya, fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Nina, cuánto vaig conèixer que ho enviato. Vaig venir cap a tu a lo meu millor. Penso al dins jo. Sentimento nou. Tu me fas coses que jo no sé explicar.
Bona tarda.